Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Esteve, bon dia.
Bon dia.
Què hi fas aquí amb tantes mongetes del ganxet?
Doncs bueno, intentar veure si avui s'aixeca el dia, perquè avui tenim boira baixa i a veure si les podem batre.
Si hi ha boira vol dir que hi ha humitat i vol dir que avui potser hauràs de fer una altra feina.
Evidentment, sí, sí. La mongeta, si no és seca, no cau. I si no cau, ja pots fotre-li agarrotades, que no hi ha manera de que baixi. I res, no es pot pas batre, de moment.
La mongeta del ganxet té una denominació d'origen protegida i, a més, esteu aquí a cavall entre una miqueta, la selva, el Maresme i els dos Vallesos. Què té aquest territori per la mongeta del ganxet que la faci tan melosa i tan tendra?
Bueno, suposo que deu ser una mica la influència del sol i també la climatologia, que tenim un clima benigne i, a més, acompanyat d'un sol que la mongeta s'hi adapta molt bé.
Aquest any que hi ha hagut molta sequera a diversos llocs de Catalunya, aquí com us ha anat?
No, aquí també l'hem passat malament. Sí, aquí tenim la sort de que, bueno, tirant de pous i això, doncs hem pogut anar regant, però conec alguna zona de que ho ha passat realment malament perquè les reserves hídriques eren mínimes, mínimes.
La mongeta del ganxet té sempre aquesta forma de ronyó. Això és el que la fa una de les característiques que fa que aquesta mongeta se li digui precisament així, no? Ganxet.
Sí, sí, evidentment, diguem-ho d'aquesta manera, es caracteritza la mongeta amb el nom perquè va inherent amb la seva forma. O sigui, està caracteritzada per la forma, li dona nom a la mongeta.
Quants productors i productores sou dins d'aquesta denominació d'origen protegida?
Actualment jo crec que n'hi ha uns 17 i que fan més o menys unes 20 hectàrees que representen unes 25-30 tonelades.
Déu-n'hi-do, 25-30 tonelades per portar a totes les llars catalanes una llegum que podrien dir que és gairebé el caviar d'aquest territori, no? Del Vallès i del Maresme.
Sí, sí, així li diuen l'or blanc del Vallès i el Maresme. Sí, sí, està molt ben considerada perquè té unes qualitats organolèptiques molt diferenciades respecte a l'altre tipus de llegums, que és més mantecosa, no tens la percepció de la pell i això li fa doncs, que tingui un apreci molt, molt gran per part dels consumidors.
Com t'agrada menjar-la tu, la mongeta del ganxet?
Doncs jo, bàsicament, crua. És a dir, bullida, amb una mica de cansalada i un reget d'oli, i així és com més bona la faig, o diguem així, com els pares sempre m'han inculcat de menjar-la.
Home, ja me l'has amanit aquí amb una mica de cansalada, eh?
Sí, també, bueno, clar, crua, crua, crua no, però diguem així és que li hem de portar un plus, no?
Gràcies, Esteve.
De res.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda que ens ho passarem de meravella, clar que sí, perquè comença el 23, que el tenim, allò, el més gastronòmic possible. Vinga, primer de tot que hem fet aquesta xerrada des d'aquí de la Roca del Vallès amb l'Esteve de les mongetes del ganxet, seguirem com no. Mira, encara avui parlarem amb l'Aleix Planagomà, que encara ens farà alguna preparació per aquests dies que queden de festa. Després, l'Òscar Gómez ens porta fins a Girona, perquè allà hi ha un bar-restaurant que ho fan de meravella per la nostra guia Virgínies. Trucarem a on? Doncs, mireu, a Colera, perquè allà hi ha el celler Hugues de Batlle, que ens posarà un vi per aquests últims dies de festes. I al plat fort, ens quedem a l'Alt Empordà, perquè avui volem saber tots els ets i uts del fetge gras d'ànec. Què? Us fa tilintilín? Doncs vinga, va, cap a la taula i comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Vinga va, aquesta guitarra de la nostra sintonia de la Guia Virgínies, per entrar una altra nova proposta en la nostra estimada guia. Òscar Gómez, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Bueno, què? Per on la fem avui? Anem cap a Tarragona, cap a Lleida, o ens quedem a Girona o Barcelona?
Avui ens quedem a Girona. Ens quedem a un restaurant que es diu La Tabarra, que és al carrer de la Força número 4. És un local informal que fan platillos, fan tapes, fan entrebans, amb una cuina molt golafra, jo m'atreviria a dir fins i tot que voluptuosa.
A veure, golafra i voluptuosa. A veure,
sí, mira, Pep, vaig fer una entrapa de galta rostida i em vaig enamorar. És que em vaig enamorar perquè aquesta galta rostida, no sé quantes hores la van rostir a temperatura baixa, desossada, combinada amb bolets, salsada amb maionesa d'all negre, que li dona aquest punt una mica dolcet, no gaire, i un puntet balsàmic... Cada mossegada, de debò, és que jo era com mossegar un tros de l'amor. Jo em vaig quedar flipat, enamoradíssim d'aquest entrepà, que a més el presenten en mollete, perquè ells tenen una oferta de plats i platillos i tapes amb bastanta mirada cap al sud. Hi ha bastantes preparacions o plats que són agafades a la cuina, sobretot andalusa, i ho combinen també amb plats nostres, i aleshores l'oferta és molt divertida, molt eixerida, i et torno a dir, molt golafra i molt voluptuosa.
Clar, ara entenc això de golafra, no? Perquè, clar, amb aquests entrepans d'avui en dia, amb aquests molletes, no? Aquest pa de molla prima, aquest punt, diguem-ne, que ho mossegues i no trobes resistència, no? I, clar, la galta que et dona aquest punt de melositat, doncs, clar...
Sí. Era meravellós. Un entrepà top. Un entrepà de Champions League.
Uf. A veure, què més vas menjar aquí?
Doncs mira, la Tabarra, que a més, us comento que tenen una sala baix amb taules altes, uns tamborets molt còmodes, i si us agrada més taula normal, podeu demanar a la planta de dalt, que tenen les taules de tota la vida, amb cadires. Vaig menjar uns musclos en escabeig que estan perfectament cuits, molt grans, gegants, molsuts, com una mala cosa, amb un escabeig clàssic, de ceba i pastanaga, suavet, sense estridències, que acompanyava molt bé el sabor, sense emmascarar-los. Vaig menjar també dos tartars, un de tonyina, marinada amb salsa kimchi, amb espàrrecs i amb cacauets, que estava molt bo, de tonyina, molt bo, però és que vaig tastar un de carn, que era sideral, una carn tallada al moment, molt ben tallada, perquè notaves la textura, però alhora era suau, ben condimentat, li posen un toc de bolets shiitake, i això li dona també una diferència, diguéssim, amb el tàrtar tradicional, i em va semblar un tàrtar de carn d'aquests de nota, dels destacats.
Escolta'm, aquí es devia acabar i vas anar per fer alguna cosa de postres, o encara vas seguir?
Vaig fer més coses, vaig menjar un bao de pulled pork amb guacamole i ceba morada, que és el que comentaves, el mollete portat a l'extrem. És com mossegar un núvol, com mossegues un bao. Estan fets al vapor i són aquests panets orientals, pràcticament no tenen ni crosta, no? I bueno, sensacional, eh?
Que bo. Clar, és el que tenen aquests llocs, diguem-ne, no? O així, com dius tu, no? Una mica gamberros, en el que aquell que hi pots anar-hi a fer una mossegada i una cervesa, o que ja t'hi ha taules i que vas compartint, i com que són això que dius tu, no? Plats molt golosos, molt golafres, al final acabes que dius, uf, tot el que he menjat, no?
Tot el que he menjat i com he gaudit. De debò que n'hi ha sabors molt potents, molt ben trobats, em va encantar. I a les postres, perquè sé que em preguntaràs per les postres, et diré que vaig demanar un pa amb oli, sal i xocolata.
Apa, aquí!
Que és aquesta combinació de tota la vida. Ells la fan amb un pa karatsu, que és un pa que és al revés que el mollete i que el bau, és només crosta, és molt finet i tot crosta, però molt, molt elegant i molt agradable amb la boca. I llavors, amb un gelat de xocolata, escates de sal Maldon i oli en esferes. I, bueno, va ser un postre, la veritat, que el vam compartir, i és molt divertit de compartir, perquè vas agafant una mica d'aquí, una mica d'allà, a veure si m'agafen ara aquest tros de xocolata o me'l menjo jo, i, bueno, ho vam passar molt bé.
Para, que m'estàs fent venir una gana, que avui he fet un esborzar d'aquells petits que no semblava jo, i ara sembla que no pugui, eh?
Bueno, segur que té remei.
Exacte. Doncs entra a la nostra guia Virgínies de la cuina, el restaurant La Tabarra de Girona. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
I avui a totes les cases de Catalunya passaran els Reis aquesta nit, si us heu portat bé. I nosaltres també volem fer-nos algun regal, i per això avui anem a veure l'Aleix Planagumà, de la carnisseria Planagumà d'Olot, perquè ens expliqui alguna coseta que podríem fer, sigui avui al vespre o sigui demà a l'hora de dinar, per fer-nos un regal. Aleix, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hem repassat durant, podríem dir, tot aquest mes de desembre diverses maneres, diguem-ne, de menjar des de la carnisseria, no? des d'Hotel Lell, i n'hi ha una que moltes vegades, doncs, la gent, allò, quan ja portem tants de dies, diem, alguna cosa que puguem menjar amb una mica d'amanida, no? I aquesta, doncs, home, a mi em faig pensar en una cosa que ara que acabo d'entrar aquí a la carnisseria i veig aquest pet de nevera tan fantàstica, plena, podríem dir, de la reina de la vedella o de la vaca?
Sí, doncs és d'aquelles coses que dona molta il·lusió veure, perquè és impressionant de veure i tot, i és que les vaques ara, els xuletons i aquestes històries, de veritat que val la pena, i estan en un punt que el producte és brutal i està molt, molt i molt xulo per provar-ho.
És molt de moda, o estem molt de moda, diguem-ne, en aquests moments ara, això, no?, amb les carns reposades, no? Aquí estem veient 5 peces diferents. La repassem una miqueta perquè, clar, aquí per una cosa parlaríem, podríem dir, de races, no?, l'altra podríem dir d'edats del vacum, no?, sigui vedell, sigui vedella, sigui vaca, sigui bou, sigui toro. Això que tenim aquí, mira, per exemple, veiem dos xuletons completament diferents amb el que és la qüestió del greix intramuscular. Què hi tenim aquí?
Mira, nosaltres ja fa una colla d'anys que treballem amb vaca, i hem arribat a després de molt provar i tot, que quan un animal no és infiltrat, depenent de la raça, doncs clar, una raça pura no infiltra. És a dir, la rubiàlega gallega, llamusina, totes aquestes races més pures, costa molt que infiltrin. Ja sigui un angus, l'angus, guaiús, aquests que estan més de moda, després sí que s'infiltra molt. Però un animal, quan és raça pura, no infiltra. Per això nosaltres treballem amb llamusina i amb rubia gallega, i les dues, com veus, no són molt infiltrades. Després sí que tenim una frisona molt ben finalitzada, que després sí que la frisona és una d'aquelles vaques que sí que infiltra una miqueta més, però estem parlant que ja ha tingut un final de cicle, que l'han alimentat molt i molt bé, amb més greix, i ha infiltrat més, val?
Clar, perquè aquí hi ha una cosa que és, per exemple, aquest que veig a la dreta, aquest quina raça és?
Això és rubia gallega. Això és rubia gallega, i com veus, només té una veta petita al mig, té molta grassa de cobertura, aquesta grassa de cobertura que ens interessa per modular les carns.
Però ja veig que aquí ja té un to, diguem-ne, el greix, una mica groguenc, eh? Això vol dir que jove no és.
No, clar, és això, és que els animals, vulguis o no, han de tenir una certa edat per poder-se madurar. Perquè, clar, si l'animal té molta retenció de líquid, que quan som més joves, doncs ens costa molt més madurar, perquè el percentatge d'aigua és molt més important. Total, el que estem fent és un assecatge, és com hem fet amb els embotits tota la vida, doncs ara ho estem fent amb les peces de carn. Doncs les estem assecant, i com això ens costa molt més assecar una peça que porta molta més aigua que no pas una que en porta menys. Què ens interessa? Que tingui una bona cobertura de greix, com aquesta, de color groc, que tingui una protecció. Estem buscant una protecció, és la pell de l'embotit el que ens protegeix, no? Doncs estem buscant aquestes pells, aquestes proteccions, per després poder trobar aquest cor de producte tan i tan bo i tan brutal.
Clar, veiem un altre al costat que és totalment diferent. Aquesta té una petita veta de greix, l'altra en té més, déu-n'hi-do. Aquesta quina és? Quina raça és, això?
L'última és una frisona, vale? Estem començant a treballar ja amb frisona, una frisona que quan ha acabat el seu cicle de llet, diguéssim, doncs s'engreixa, s'acaba, se finalitza amb molt de gra i molta història perquè infiltri i doni aquest gust i aquesta potència, val? Estem buscant això, estem buscant contrastos, estem buscant productes de diferents històries, i el que busquem és això. Moltes vegades quan provem ens agrada molt jugar, i quan venen els clients a casa els diem: quanta gent sou? Tants. Doncs vale, doncs juguem, posem dos diferents tipus, intentem que sigui sempre de llom alt, llom baix, doncs el mateix animal, la mateixa peça, llom baix de les dues peces, dels dos diferents animals, i provar-los. I jugar que és molt xulo. Al final és això, el que busquem és l'experiència, compartir i disfrutar molt amb la gent que estimes i dir: ostres, doncs va, provem dos tipus de carns diferents de la mateixa part de l'animal, de dos animals, què trobem diferent?
Clar, aquí hi ha una cosa que és important, que és, com deies tu, l'edat de l'animal; l'altra és la maduració. I aquí entrem en això que el món de la xarcuteria i la carnisseria en dieu el dry age, no? Què és això del dry age, l'envelliment en sec?
Clar, estem agafant una peça de carn apta per poder-la madurar i l'estem posant en un assecador perquè es concentrin els gustos. Estem fent això, estem fent una reducció, es podria dir, mal dit, de la peça de l'animal per concentrar els gustos i concentrar la tendresa. La tendresa, més que res, és que, clar, vulguis no, l'animal, després del sacrifici, hi ha un rigor mortis que dura uns dies, no?, que és la força que té l'animal. Doncs clar, al llarg de més dies aquesta força va perdent, la força de la carn. I si us hi fixeu, moltes vegades quan la carn està madurada, quan tu la toques amb el dit, quan hi ha retorn, vol dir que aquesta carn encara li falta per madurar.
Ei, té aigua encara, no?
Sí, té aquesta valentia, aquesta força que quan tu la pressiones, doncs torna al seu estat inicial. Quan tu pressiones una carn i aquell dit, no estem posant el dit allò superfort, super suau, i veus que queda enfonsat, ha perdut tota la força. És a dir, aquella peça s'ha molt i molt tendre. Són d'aquelles tàctiques que nosaltres aquí a la carnisseria ho expliquem, i agafem una peça de vedella, que la vedella no està madurada i porta com a molt 15 dies del seu sacrifici, i ho veus, que tu la toques i el retorn és molt més ràpid. Amb la madurada veus que si hi ha retorn és molt lent, i quan la peça està molt madurada no hi ha retorn. Després sí que els gustos i la tendresa són brutals.
Clar, aquí hi ha una cosa, i llavors ja arribaria, diguem-ne, una mica, diguem-ne, a la discussió, i això seria un no parar, i aquí a la Fonda ja n'hem parlat alguna vegada i en seguirem parlant, perquè falta molta cultura del món de la maduració, i és el temps, no? Estem veient, doncs, que, per exemple, ara s'ha posat molt de moda aquests llargs envelliments, no? 100 dies és molt poc, no? Però de 200 dies, de 300 dies, de 400 dies... Clar, jo suposo que això també intervé molt quin tipus de raça és, no? I quina edat té.
No, a part de l'edat, també hem de saber la història de l'animal, perquè si un animal ha estat ben alimentat, ha estat ben cuidat, ha estat ben criat, doncs tot això ens ajuda a fer aquestes maduracions tan i tan extremes. Clar, si és un animal que ha estat d'una producció, amb una granja de producció molt intensa, que ha menjat, que s'ha estressat, que ha patit, que no ha menjat bé i tot, vulguis o no, no li podràs donar aquesta maduració. Són animals que com nosaltres, si tu t'alimentes bé, et cries bé, creixes bé, doncs ostres, doncs de veritat que tens una vida molt més plàcida i molt més llarga, diguéssim, no? En teoria. Però esclar, els animals passen el mateix. Si l'animal ha menjat bé, ha estat ben criat, ha estat ben sacrificat, que és molt important el sacrifici de l'animal i tot, i l'animal és bo, tranquil, que podràs fer aquestes maduracions. Després ja parlaríem de la manera de fer-ho, que hi ha moltes maneres de fer-ho. Per desgràcia, per sort, a les carnisseries, diguéssim, per desgràcia, es madura molt malament, però per sort, a les carnisseries hem après que necessitem una nevera expressa per madurar, i aquella nevera no hi entra res més que peces per madurar, i això gràcies a això, gràcies a que hem vist i hem treballat i tot, hem arribat a la conclusió que necessitem un espai express per madurar perquè la carn surti en condicions òptimes.
Clar, perquè aquí estem veient que el fred és important, però que és molt diferent, diguem-ne, a la humitat que pot arribar a tenir una altra nevera. Parlem d'una cosa molt important, perquè, clar, per una banda, comprem un gran xuletón de vedella, de vaca, de bou, del que sigui, però després a casa potser no la sabem coure bé. Una cosa molt important per començar a coure-la és el repòs fora de la nevera, no? Que això no és de 20 minuts, eh?
No. Nosaltres, allò que quan la gent ve a casa és: quan te la menjaràs? No? I et diu: doncs me la menjo per dinar. Són les 10 del matí. No la posis a la nevera. ja deixa-la fora de la nevera, tapada amb un drap, al llim de la cuina i tot. I sempre diem que ha de fer una aproximació al foc. Ja sé que queda molt romàntic i molta història, però és allò que, ostres, doncs, si tenim una zona més calenta de casa, doncs quan es va acostant l'hora de dinar, anem-la acostant allà, a poc a poc, ja que podem fer-ho, a casa podem fer-ho. Tots sabem on tenim la zona més calenta de casa, on hi ha menys radiadors o la cuina està més funcionant. Doncs quan es anem acostant a l'hora de menjar, l'anem acostant progressivament cap allà. I després sí que, si tu la tens ben atemperada, és que un xuletón ja pot ser el gruixut que sigui. El cauràs perfectament, el cauràs, i et quedarà de conya. El secret sempre és aquest. No podem treure una cosa de la nevera que està a 7-8 graus i la posem en una brasa, en una planxa, no sé què, a 200 graus o 300 graus que hi ha una planxa. El xoc tèrmic és brutal. I la carn pateix i els gustos pateixen. Per això que amb temps agafem-ho bé, a poc, l'anem acostant, a poc anem fent aquesta cerimònia d'ens anem acostant, al calbó, ens anem acostant, no? L'estàs preparant, Tu la carn la tractes, allò dius, l'estimes i dius, ens anem acostant cap allà, I fins que arribes li dones el toc de calor i és quan li dona aquesta potència i aquest gust que el conserva tots els sabors. I menges carn, no menges una carn freda a dintre, que això és un sacrilegi.
Un bon amic argentí que és un fenomen a la cocció de carns, ell sempre diu que les carns abans de coure han de suar, com diu, quan suem a l'estiu que fa tanta calor, diu, han de començar a suar i després és quan li has de donar aquell toc, no? De fet, clar, pensem de que una carn, si volem que sigui crueta però que sigui tèbia, a cor de producte hauria d'estar al voltant dels 45-50 graus ja, 45 graus sobretot, i després donar-li aquest, diguem-ne, aquest acabat, no? Aquesta reacció de mallar que diem, no? Aquest daurat, que si no li donem el daurat, doncs alabat siga Déu que hàgim comprat una peça com aquesta, no?
Sí, és això, és aquest punt que pot ser una peça espectacular, que el pagès hagi treballat de conya, que el sacrifici ha estat bé, que el carnisser l'hagi madurat i tot, i si no la tractem bé fins a l'últim moment, la podem espatllar i després diràs, ostres, és que no era tan bona, no, és que la veritat és que és una cosa que és super senzilla de fer i és això, atemperar, que sui, com deia el teu amic argentí, que sui, de veritat, que sui abans de posar-la al foc. I la veritat que quan tu després la poses al foc és que la faràs molt més ràpida, no tindràs tanta feina a l'hora de coure i el resultat serà molt millor.
Escolta, per cert, per acabar, la sal, al principi, durant o al final?
Ostres, de veritat que això s'hauria d'escriure un llibre, perquè de veritat que tinc companys argentins també que sobretot mitja hora abans hi posen i veus que comença a suar i tot, i no, jo sóc molt de sal un cop cuit, jo sóc molt de sal al final i tot, i et dic, i tinc coneguts argentins que mitja hora abans a la sal han i ben salat i tu veus que comença a deixar l'aigua i tot, els hi queda de conya si en peces molt gruixudes i tota la història, però clar, o també tinc conegut gent que els hi posa sal marina just quan l'estan cuinant, que en teoria, clar, li dona el cobreix de sal marina, li dona l'humitat de la sal marina i tot, i li dona aquest punt de cruixent també de la sal.
Clar, hem de tenir en compte, sobretot quan parlem d'això de la sal, que no és el mateix de fer un bistec que fa allò mig ditet a fer un xuletón d'aquests que fan 3 o 4 dits, no?
Sí, això és molt important, que clar, la sal, vulguis o no, ha d'entrar tot el producte. A la punta tot queda fantàstic, per això nosaltres fem la trampeta de quan ja el tenim cuit, el tenim tallat, li posem la sal, perquè després sí que la sal ja queda repartida de tot arreu. Però clar, vulguis o no, hi ha gent que això... Tinc també un client que sempre m'ha dit que sal fina just al punt de posar-lo a la brasa, però el cantó que acaba la brasa posa la sal fina i el posa directe a la brasa. Teories. El millor és prova-error, que és el millor que hi ha.
Aleix, moltíssimes gràcies i en tot cas la setmana que ve ja vindrem i parlarem en tot cas de verdures.
Perfecte, moltes gràcies, que vagi molt i molt bé.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I a la ruta vitivinícola d'avui ja estem preparats ben bé pel Nadal. Per això volem posar-hi un bon vi del territori i ens anem fins a Colera. Eduard, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com es preparen aquestes festes per Colera?
Bé, bueno, aquí a Colera solen ser bastant solitàries pel tema de que som un poble bastant que depenem de l'estiu. Però bé, la veritat que bé, amb il·lusió, com sempre, com les festes en general.
Amb una mica de tramuntana o una mica de fred, no? Perquè aquí dalt, déu-n'hi-do, quan peta, peta, eh?
Sí, aquí dalt quan peta, i la veritat que la tramuntana és bastant... L'hivern és com agressiva fins i tot perquè et fa venir molt de fred, però bueno, és el que hi ha, sí que és evident que hi ha un canvi climàtic i la fred cada vegada és menys persistent, però aquí estem esperant. Ens agrada que vingui la fred, ja pot venir, és benvinguda.
Que vingui, que vingui. A veure, quan fa que vas agafar les vinyes de l'avi i vas dir, jo aquí fotré vi?
Bueno, realment no vaig agafar les vinyes de l'avi, sinó que vaig agafar els terrenys de l'avi, no? Diguéssim que havien estat vinya al seu dia, i això ja fa més de 20 anys. Jo el 2000 vaig començar a remenar muntanyes, terres, per planificar unes plantacions de vinyes que vam començar a plantar el 2002.
Déu-n'hi-do, o sigui, fa 20 anys, d'això.
Fa 20 anys, ara fa 20 anys, sí senyor. Estem grans.
I si haguéssim de posar un vi de casa teva amb aquesta taula de festa, quin vi posaríem, Eduard?
Bueno, jo ara per festes i per representar molt el nostre territori que és Colera, jo posaria el Coma Fredosa, que per mi és un vi que representa molt bé la terra, aquesta terra que estem cultivant fa aquests anys que t'he dit, i és un vi que, bueno, només l'etiqueta és un mapa topogràfic de Colera, que ja vol dir que t'estàs venent un bocí de territori dins l'ampolla.
El Coma Fredosa, un vi fantàstic. Quines varietats porta aquest, Eduard?
Coma Fredosa, nosaltres, com que va ser el primer vi, per això és la nostra dineta dels ulls, és el primer vi que vam fer, és un cupatge clàssic, pensem, que és meitat Garnatxa, meitat Cabernet. És... Clar, tu pots tenir un gran projecte, però fins que no fas el vi que no saps per on van els tiros, diguéssim. I vam fer un vi amb una idea clàssica, un vi estructurat, Garnatxa, Cabernet, en 10 mesos de bota i 3 anys, 3 o 4 anys d'ampolla ja, de criança dins l'ampolla.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, i aquest, no sé, què és el que t'hi ve més de gust aquí amb aquest Coma Fredosa? Què hi acompanyaries? Un rostit o què?
Exacte, ara que ve l'hivern, que ve la fred, que són una cuina més elaborada, no? Més sofregits, més elaborat, camp de caça, un rostit... Sí, perquè el ser un vi més llarg, que és un vi que es queda més a la boca, que el gust és més llarg, acompanya també amb menjars una mica més forts en aquest sentit.
Doncs mira, ja tenim per una banda el vi de l'Escudella Carrandolla, per l'altra el dels Canelons, i ara ja tenim un vi ideal pel rostit. Esperem que t'ho passis de meravella aquest Nadal, i una coseta, tu, si estàs per aquí solitari, avisa que venim, eh?
Esteu tots convidats a Colera, la veritat que sí. Que la veritat que els encants d'aquests pobles del litoral desèrtics té molt d'encant a l'hivern, eh?
Exacte.
Vull dir que esteu tots convidats a venir a Colera a visitar-nos.
Doncs vindrem ben abrigats, però vindrem. Una abraçada, Eduard.
Gràcies, igualment, família.
Que vagi bé.
Adéu.
I avui hem anat cap a l'Empordà, concretament al Far d'Empordà. Vaig aquí caminant entremig de camps per entrar, no sé si em deixaran entrar avui o em faran posar unes botes, perquè vull parlar d'un producte que qui més qui menys hi haurà molta gent que l'haurà tastat, això sí, sempre en petites dosis, perquè les coses molt i molt bones, però també que tenen una certa, podríem dir, característica gastronòmica, s'han de menjar poquet, perquè si mengessin molt, a poc llavors tindria el valor que té. Concretament avui vull parlar del fetge gras d'ànec, allò que tothom en diu el foie gras, i he anat aquí a una granja de Collbert, o en Marc, que és una persona que ho ha mamat des de petit, això, amb el seu pare, que em sembla que fa 40 anys ja que es dediquen, diguem-ne, a la cria d'ànecs per fer foie gras. Mira, ja el veig aquí. Marc, bon dia.
Hombre, Pep, bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Ja veig que m'esperaves aquí a la porta, eh? No em deixaràs entrar, no?
Sí, home, i tant que et deixarem entrar. Però ja saps que t'has de posar les botes reglamentàries per poder entrar, perquè a més amb el tema de la grip aviar i tot això hem de agafar moltes mesures de precaució I, però bueno, cap problema. Posem-nos les botes i endavant.
El món de l'ànec, el món de l'oca, del fetge gras d'ànec, ara dèiem 40 anys que us dedigueu a això, però clar, això és una cosa, diguem-ne, entre cometes, nova, no és una cosa, una tradició d'abans, tot i que això diuen que ho van descobrir els egipcis, no?
Correcte, sí, sí, sí. Això és, ens hem d'anar molts segles endarrere. Els egipcis, doncs, evidentment, en el delta del Nil hi havia moltes aus migratòries i quan es moria un ànec o una oca, doncs se'n donaven compte que el seu fetge era molt, molt, molt gros. El van tastar i van pensar, carai, això és un menjar dels déus, no? Era molt bo, molt, molt apreciat, i a partir d'allà doncs, es va començar a menjar el foie gras.
Clar, això és una d'aquelles coses que moltes vegades, ara que a més estem en aquests dies o aquestes setmanes, diguem-ne, nadalenques, de festes, qui més qui menys sempre menja una miqueta més del compte. I si no fem allò de vegades doncs, de menjar més fruit i més verdura del normal, algú, si es va fer una analítica, dirà, caram, ara m'he passat una miqueta. Però això, diguem-ne, de forma natural, moltes vegades, diguem-ne, hi ha animals i també hi ha persones que ho fan, no? Una persona com vol anar a fer una marató, per exemple, els últims dies també ha de fer una alimentació diferent. Moltes vegades pensem de tot això i, per exemple, veiem també que hi ha animals que quan emigren doncs, i se'n van de llocs més càlids, diguem-ne, perdó, de llocs més freds a llocs més càlids, quan han de fer grans quilometratges, també veiem que tenen una sobrealimentació. I moltes vegades això, diguem-ne, ho veiem com una cosa, no? Ens sobrealimentem, no?
Sí, sí, el paral·lelisme és perfecte. Vull dir, al final, quan has de fer una marató o has de fer una travessa de natació llarga, doncs necessites alimentar-te perquè necessitaràs energia per fer tot aquest recorregut. Doncs amb els ànecs i les oques doncs passa el mateix. Els ànecs i les oques fan uns recorreguts molt llargs, van d'aiguamoll a aiguamoll, però no paren a repostar, no paren a menjar. Ells el que fan, abans de volar, s'alimenten compulsivament i el que fan és emmagatzemar tota l'energia que han metabolitzat de tots aquests aliments, se'l guarden en el fetge i a partir d'allà doncs, se'ls va creixent el fetge i tenen una reserva energètica en el seu fetge. I per això es van descobrir els egipcis que trobaven en el delta del Nil doncs, totes aquestes aus amb aquests fetges molt més grans del normal i que a part d'això doncs, eren boníssims. Arran d'això, els animals, els ànecs i les oques, el que fan és metabolitzen tota l'energia que tenen guardada en el fetge i a partir d'aquí doncs, poden fer grans volades i no haver de baixar del cel a repostar la terra cada dos per tres i poden fer unes volades molt llargues perquè tenen tota aquesta energia guardada en el seu fetge.
De fet, el nom científic, si no recordo malament, li diuen Gecum ficatum, no? Fetge de figues.
Correcte, correcte, correcte. És així, és així.
Imagina't ara nosaltres... Hi ha una frase que a mi m'agrada molt que parla del desert i diu que un home podria travessar el desert amb 3 dàtils al dia, no? Degut a la gran quantitat, podríem dir, de sucres, minerals, que té un dàtil d'aquests secs, no? Bé, digue-li dàtil, digue-li figues seques, això és una d'aquelles coses, com dius tu, unes reserves que, clar, ara que ho dius, tu ets molt de travesses de natació, no? Fots 10.000 metres o com va? Quin és el teu tope?
Un aficionat. El meu límit són 16.000 metres, 16 quilòmetres, però sí, m'agrada.
Però nedant?
Nedant, sí, sí, m'agrada la natació, m'agrada nedar, m'ho passo molt bé.
Doncs avui no parlem de natació, però sí que parlarem d'aigua segurament, perquè els ànecs i les oques també en beuen molta d'aigua. Marc, hi ha una cosa important en tot això, com dèiem ara, fa 40 anys. Com va començar això? Perquè el teu pare va ser un visionari, no? També.
Sí, el meu pare era un urbanita de la gran ciutat de Barcelona, en Gregori, i nosaltres estiuejàvem aquí a l'Alt Empordà, i arran d'això ell es va fer amic de pagesos del poble on estàvem, que es deia Vilarrubau, que es diu Vilarrubau, i en allà doncs, va començar a fer de pagès. I de cop i volta doncs, es va cansar de la gran ciutat i va venir a viure aquí a l'Alt Empordà, va posar-se de masover en una masia a Garrigàs, al Mas Santa Maria, i allà va començar a provar a cultivar les terres, a fer vedells, a fer conills, però res li va anar funcionant. I un dia parlant doncs, amb en Jaume Subirós del Motel, li va dir, jo vaig a buscar aquests ànecs, aquest producte Samatang al mercat del foie gras, cap allà a Toulouse, i aquí no hi ha ningú que ho faci. Llavors el meu pare va conèixer a través de la Unió de Pagesos una gent que ho havia fet a Agullana, però que ja ho havien deixat perquè no havia funcionat, i bueno, els va començar a engrescar, se'n va anar a França a mirar com ho feien, a aprendre doncs, com es feia tot aquest procés, i ho va portar cap aquí, i vam començar a fer-ho en el mas aquest Santa Maria de Garrigàs, doncs amb 14 ànecs va començar, i la meva germana, l'Anna i jo, doncs els desplomàvem, els hi traiem les plumes, i el meu pare doncs, els va obrir i va dir, ostres, em sembla que ho hem fet bé, que el fetge és gros, que sembla que això ha funcionat. No? I a partir d'aquí, poc a poc, vam anar creixent.
El foie gras, el fetge gras d'ànec, que és una cosa que, com dèiem ara, segurament que aquests dies de Nadal hi haurà molta gent que el posarà al damunt de la taula en petites dosis, perquè és una cosa que no és com les mongetes, o com els fesols, que en podem menjar un bon plat, que hem de menjar en petites dosis per al seu preu, per la seva qualitat, també per al seu, diguem-ne, per la seva característica. Sí que és veritat que és una cosa d'aquelles que fa festa, no? El fetge gras d'ànec no és una cosa de menjar del dia a dia.
Correcte, és un menjar de celebració, i sobretot doncs, en aquestes festes nadalenques, que a més és època ja de fred, que necessites un aliment més energètic, doncs si es cau molt bé i evidentment doncs, ajuda molt a les taules nadalenques i convida molt doncs, menjar una mica de foie gras, doncs, perquè evidentment dosificadament no ens en podem atiborrar perquè evidentment és un producte molt greixós, però que és molt, molt agraït al paladar, i per tant, aquestes festes, doncs, quasi totes les taules crec que en tindran de fores.
Clar, és una cosa... Mira, mentrestant, vés-te posant tu també les teves botes, jo intentaré posar-me les meves... Hosti, tu, això de posar-se botes, em sembla que... Foie gras en menjarem una miqueta, però hem de començar amb la verdura, sobretot jo, tu que fas 16.000 metres amb d'això, no? Però deixa'm posar la bota, que, a veure, ara, ja estan posades. Clar, el fetge gras d'ànec, el foie gras, també és una cosa, i avui espero que quedi molt clar, perquè, clar, quan diem foie gras, jo crec que encara avui en dia hi ha molta desinformació per gran part de la gent que, per exemple, confon foie gras i paté, foie gras trufat, que és un bloc, tot això, si sembla, en parlarem, però anem primer per veure els ànecs més petits, perquè aquests que teniu aquí ara que estic veient, mira com fan el quac-quac molt fi, semblen... vosaltres us arriben amb hores de vida, no?
Sí, aquests ens arriben que tenen 6-8 hores de vida, i a partir d'aquí els entrem en aquestes naus climatitzades, perquè evidentment ja no tenen les seves mares i no es poden refugiar sota les plumes i tenir l'escalfor de la mare. Per tant, són naus que estan climatitzades a 25 graus i així l'ànec doncs, comença ja a créixer a poc a poc. Et dic, aquests ja tenen 2 setmanes, encara tenen pèl, no tenen la pluma, i aquí tenen el menjar, tenen la beguda, l'aigua, vaja, i escalfor. I a partir de que treuen la pluma, després ja els portarem doncs, cap a fora, a l'exterior, cap als camps.
De fet, estic veient que fas el mateix que fèiem a casa, no? Quan tenies els polls petits o compraves polls, que els hi posaves una bombeta allà en una caixa amb una mica de flocs, el menjar, el beure, no?
Exacte.
El cereal, diguem-ne, fet a més amb petitó, no?, el pinso, sí, sí. I vinga, i la calor li donava la bombeta, no?
Sí, sí, aquí tenim unes plaques una mica més grans per escalfar tota la nau, però sí que també el pinso és més granulat, és més petit perquè se'l puguin empassar i puguin menjar correctament.
Aquests tenen 2 setmanes, però i quan els hi acaba, diguem-ne, de sortir la ploma i que ja, llavors ja poden sortir al camp?
Entre les 3 i les 4 setmanes ja els hi surt la ploma. I també depèn llavors de l'estació de l'any que estiguem, els traiem abans o els traiem després. Ara que estem ja començant a punt d'arribar a l'hivern, en ple hivern ja quasi, doncs els traiem una mica a partir de les 4 setmanes, que ja tinguin una bona ploma, perquè evidentment doncs, el clima doncs, és una mica més dur i que no pateixin fred.
Clar, estem aquí ben bé al mig de l'Alt Empordà, suposo que la tramuntana també a vegades es deu notar, no? Aquí
a l'Alt Empordà...
Els afecta la tramuntana, els ànecs? Perquè si ens afecta les persones, suposo que els ànecs també.
La veritat és que no m'han dit mai, però diria que una mica sí que els afecta. I jo crec que aquí l'Empordà només fa fred quan fa tramuntana. Normalment és un clima bastant moderat, però quan fa tramuntana la fred t'escola per tot arreu.
Clar, ara estem veient aquí, hem deixat els ànecs petitons, els hi hem tancat la porta i ens anem aquí una miqueta més cap al voltant, perquè llavors és quan ja els deixeu sortir, com diem, a bosc, i m'estic donant compte d'una cosa, que el menjar el teniu a una banda i l'aigua a l'altra. Què és, que els feu caminar molt o què?
Sí, la veritat és que l'ànec és bastant gandul. O sigui, estaria tota l'estona estassat al terra. Si ja ha plogut i hi ha basses, estaria al mig de les basses xipotejant. I després el menjar el posem un costat i l'aigua en un altre perquè així es caminin, perquè és que si no estarien tota l'estona geguent. I la veritat és que el que ens interessa és que sigui un animal atlètic, que sigui resistent, que sigui fort, que sigui saludable, que estigui molt ben cuidat i molt ben tractat. I per tant, una mica, doncs, els hi fem aquesta activació, no? Els hi separem el menjar del beure perquè així es belluguin més.
Veig que ho teniu molt ben preparat perquè està tot ple de xarxes, és a dir, aquí no hi ha un ocell de fora que pugui anar cap a dins, no?
Sí, això també és una mesura de prevenció per la grip aviària, que no ens pugui contaminar un au exterior, un au salvatge, que pugui baixar en els nostres camps on tenim els ànecs pasturant, no baixi, ens contamini i ens passi la grip aviar, perquè a més estem a prop dels aiguamolls de l'Empordà i evidentment és una zona de bastanta migració d'aus salvatges i per tant tenim bastant de risc. Això ens evita, doncs, que puguin entrar a les aus exteriors i també els depredadors aeris, com són les gavines i els gavians, que si poden ens destrossen, ens fan importants destrosses i ataquen en els ànecs, i llavors ens tenim una mortalitat important. Amb aquestes xarxes la veritat és que evitem aquests dos perills importants de la nostra feina.
Clar, com ara parlàvem de tot això i jo deia, home, a vegades hi ha coses que generen certa controvèrsia, també a vegades molta desinformació per part de molta gent que es pensen, doncs, que tots els animals, diguem-ne, de granges viuen tots iguals, i hem de diferenciar molt bé, no?, què és, podríem dir, una macrogranja d'una granja artesana o d'un petit productor. Que hi ha una cosa que em sobta molt, i cada vegada que hi penso dic, mira, això són coses aquelles de la naturalesa, no? Hem vingut de veure els ànecs ben petitons, amb 15 dies, amb una nau climatitzada molt i molt gran, i els ànecs estaven tots junts, no? Aquí veig que també és el mateix, és a dir, aquí hi ha un espai molt gran de camp, en el menjar amb una banda i la beguda amb una altra, però els ànecs estan tots junts. Moltes vegades això, no?, de dir, ai, és que no tenen espai i tot això. Aquí tenen molt d'espai, és a dir, els ànecs són així, no veus ànecs, diguem-ne, allò que van sols, no? Van sempre en grup.
Sí, 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 l'ànec és un animal molt gregari i necessita la companyia, doncs, dels altres animals, i poden fer 3 o 4 grups, però grups bastant nombrosos, vull dir que sempre van molt junts, i si un que podria ser una mica el líder del grup se'n va cap a un costat, ja els veus que tots els altres els segueixen, no? Llavors és un animal molt gregari que sempre necessita, doncs, la companyia dels altres.
Uh-huh. Aquests aquí, fins quan s'hi estaran?
Aquí estan fins a les 14 setmanes.
4, 8, 12, 3 mesos i mig, no?
Sí, és el sistema artesanal de cria d'animal de l'ànec del foie gras, que és el que nosaltres encara implantem en les nostres granges, perquè és el que vam aprendre en el seu moment i realment és el que creiem que dona més qualitat en el producte.
I després d'aquí els agafeu i els poseu, diguem-ne, a les petites granges, on després arriba aquests dies, diguem-ne, de l'embocament final, oi?
Sí, correcte. Després passen amb unes altres naus, que aquestes són climatitzades, llavors l'animal canvia el xip perquè veu que canvia la seva climatologia, li canvia la temperatura, per tant, el seu ADN li està dient, diu, hi ha un canvi d'estació, m'haig d'alimentar molt perquè haig de fer una migració, i a partir d'aquí és quan se'ls dona el blat de moro final perquè puguin acabar de fer, doncs, un bon foie gras.
El que em sobta molt és que aquests punyeteros tenen aire condicionat, jo a casa encara no en tinc, i aquests tenen aire condicionat, per tant, alguna cosa dius, caram, sí que viuen bé aquests tios, eh?
La veritat és que per tot el sector que ens dediquem a l'ànec del foie gras, el que El que és més important és que l'animal estigui ben cuidat, estigui ben tractat, estigui ben alimentat, no pateixi gens d'estrès, perquè si no, no treus un bon foie gras. Per tant, per treure un bon foie gras necessites que l'animal estigui mega ben cuidat en tots els aspectes, i per tant és el que busquem.
Clar, de fet, això de forma natural, Marc, quan un, per exemple, no està bé, una persona, o pren medicaments, o s'alimenta malament, tot això es veu en el fitxa. Per tant, això vosaltres ho notaríeu. És a dir, si tracteu malament un ànec o una oca, això es veuria en el fitxa. I quan obres aquests ànecs i veus el fitxa que tenen imponent, com dèiem, és un foie gras, és un fetge gras, però això no vol dir que sigui un fetge malalt.
No, de cap de les maneres. Al final és una reserva energètica i és un procés totalment reversible. Si l'animal fes una migració, el seu fetge aniria reduint-se de tamany perquè aniria consumint tota l'energia que té dintre. I està clar que el fetge és l'ànima del cos i és el que delata si has estat ben cuidat o no. A nosaltres el que ens interessa molt també és que l'animal no prengui cap medicació, perquè totes les medicacions passen pel fetge. I per tant necessitem que estigui molt ben cuidat, que sigui molt atlètic, per això els hi separem el beure del menjar, perquè s'esforcin, perquè treballin, una mica com si els hi féssim fer una mica de gimnàs, no? Doncs una mica aquest és l'objectiu, que estigui molt ben cuidat i que no hagi de prendre cap medicació, perquè així traiem un fetge excel·lent.
Mm. Ara estic veient, jo me'n recordo quan estudiava a l'escola per allà als anys dels 90, podríem dir, deien el fetge gras d'ànec està elaborat amb dos varietats, dos races d'ànec, el berberí i el mulard, no? I ara en veig només una varietat, que em sembla que és el mulard, no? Aquest d'aquí, que ets tu.
Correcte.
Com funciona això?
Nosaltres quan vam començar amb els berberí, que era un animal que és el que s'utilitzava, que és un animal, el típic ànec mut, originari dels Andes d'Amèrica. Llavors, aquest animal el que passava és que patia molt de ronyons, i llavors l'havies de medicar. I quan medicaves, doncs, evidentment, els fetges doncs, no eren de la qualitat que es buscava. Arran d'això, es va trobar un creuament entre dos ànecs, entre l'ànec Pequín i l'ànec Berberí, que va generar una nova raça, que és la raça Mular. Però és una raça que per ella sola no es pot reproduir. I, per tant, doncs, necessites mascles Pequín i femelles Berberí per reproduir mulars. I aquest mular és un animal molt resistent que no necessita, si no té mai problemes, no necessita medicació, és un animal bastant atlètic i al final s'ha acabat implantant aquesta raça pels que fem el foie gras.
Has dit mascle Pequín i mare?
Berberí.
Berberí. I si ho féssim a l'enrevés? Què en sortiria?
També sortiria, sí.
La barreja sí. Entre Amèrica i Pequín i la Xina, que fa un híbrid fantàstic com és aquest. Clar, veig que, ostres, que arriben a una edat amb molt de quilo. Clar, aquí després és quan fem l'espassejament de l'ànec i veiem aquells pits fantàstics que tenen i aquestes cuixes, no? Quan pesa un ànec d'aquests quan arriba, diguem-ne, el moment, diguem-ne, del sacrifici?
Doncs un ànec d'aquests estava pesant, amb plomes i tot, 6 quilos.
Déu-n'hi-do.
Arriba a pesar 6 quilos. I amb canal, una vegada ja viscerat i ja desplomat i així, està a la seva canal, està pesant de 4 quilos i mig per món.
Corai, tu. Posarem avui, si et sembla, anem-lo a posar a la cassola?
Vinga, va.
Va, som-hi. Bé, i arribem aquí ben bé a la cuina. Ostres, tu, quina cuina tan fantàstica que tens. A veure, aquesta cuina que teniu aquí, això no és per cuinar, diguem-ne, de forma industrial. Aquí és per fer demostracions de cuina, no, Marc?
Sí, aquí hem muntat el que es diu el Collbert Lab, que ja fa 2 anys que el tenim, i en estem molt contents, la veritat, perquè és un espai gastronòmic, de show cooking, on ens agrada doncs, ensenyar una mica a cuinar els nostres productes. Tot el que hem vist abans a les granges, en els camps, tot el que hem vist fins ara, doncs al final s'ha de traduir en un bon aliment, en un bon plat, en un producte que emocioni, no? que et faci quasi saltar llàgrimes.
Clar, ara estic pensant que si fa 40 anys que vau començar amb tot aquest, diguem-ne, camí al món de l'embocament de l'ànec, tu no passes pas gaire dels 50.
No, poc, poc.
Per tant, tu què vas fer? Tu t'hi vas trobar aquí al mig, amb en Gregori. Com va ser això? Perquè, clar, heu fet allò, el traspàs generacional d'una granja d'ànecs, no? Que moltes vegades en parlem de la pagesia, no? No deixeu de ser pagesos que transformeu el vostre propi producte aquí. Com va ser això? Tu anaves per a altres mons? T'agradaven altres coses o t'hi vas trobar?
M'hi vaig trobar, la veritat és que, mira, va començar això el meu pare i a partir d'allà ja estàvem nosaltres encara vivint a Barcelona, pujàvem els caps de setmana i els caps de setmana la meva germana i jo ajudàvem amb el que fes falta en el meu pare, amb els ànecs, i arran d'aquí, doncs, bueno, vaig anar-me involucrant, vaig anar a estudiar a Girona agrònoms, i els matins agrònoms, a les tardes treballant, i cada vegada treballant més i estudiant menys, i al final t'hi trobes que hi ets pel mig, però que ho hem viscut des de l'inici, encara que érem nens totalment, érem 10, 11 anys, 12, doncs quan es va començar això, i ho hem mamat des de bon començament.
Clar, això és una d'aquelles coses que moltes vegades aquí a la Fonda, quan parlem de pagesia precisament, en genèric, tothom té una imatge de la pagesia, no? I pensem molt, doncs, amb les vaques, vaques de llet, vaques de carn, pensem molt també en el món del porc, en el món del xai, no? Amb els pastors i les pastores que hi ha, però diem que hi ha moltes pagesies diferents, com és aquesta, per exemple, vostra, no? Del món de l'ànec. I això permet, diguem-ne, també a vegades fer una reflexió en el qual aquí a la Fonda que tenim aquesta frase, no, que ja, jo crec que és mítica per nosaltres, que sense pagesia no hi ha cuina. I això ho hem pogut veure aquests últims anys, no? amb el Covid, per exemple, no? Després amb la crisi, com deies tu, de la grip aviar, fa que sigueu molt poca gent també els que us dediqueu al món de l'ànec.
Sí, sí, la veritat és que són pocs... de productors d'ànec de foie gras. Evidentment, tampoc es consumeix, com també hem dit abans, no? que es consumeix en poques quantitats, doncs tampoc és un producte que es consumeixi habitualment dia a dia, sinó que és més per festivitats, per celebracions i així. I això suposo que fa que no es consumeixi tant. El que passa que també fa 40 i poc que es va començar a produir aquí i no es coneixia. Abans el foie gras era el que ja sabem, no? Era una barreja de fetge de porc amb d'això, que és el que ens venien com a foie gras. I arran de que hem començat a fer foie gras com s'ha de fer, doncs han passat, entre cometes, pocs anys, que s'ha anat divulgant, que la gent ha començat a saber què és el foie gras d'ànec, el foie gras d'oca, totes aquestes diferenciacions que hi ha amb els patès i tot aquest canvi de divulgació que hem hagut d'anar fent perquè la gent, doncs, sàpiga què és realment el foie gras, doncs realment fa poc temps, fa 35-40 anys, i a poc s'ha anat implantant, i cada vegada crec que la gent no ho sap més.
L'ànec és com el porc, que s'aprofita tot?
S'aprofita tot, sí.
A veure,
sí.
Ja, va, comencem. Les plomes, que aquí ja no els veiem, perquè ja tenim l'ànec aquí a punt per passejar, les plomes no sé si encara se'n fan coixins o què?
Sí, 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 coixins, edredons, noracs, està molt buscada. De la ploma petita, del plomissol, després de la ploma llarga, tota la canya de la ploma es fa servir per raspalls.
Ah, mira, veus? Això ja hem d'imaginar aquí algun lloc de Catalunya o de l'estat espanyol que em fan raspalls de totes aquestes plomes.
Sí, sí, tant.
Bé, tenim l'ànec així a punt d'espassejar, com dèiem, és com el porc, que s'aprofita tot. L'ànec és un animal, com hem dit, de que, clar, hi ha una cosa important, a diferència, diguem-ne, d'altres ous, com pot ser la gallina o el pollastre, que tenen bec. L'ànec té una mena de, podríem dir, de pala, no? I això ja fa que mengin de forma diferent els ànecs.
Exacte, l'ànec no pot escollir el gra en el medi natural. Ell veu un gra que se'l vol menjar, però no pot fer com la gallina, que el pot triar, i amb el bec només agafa el gra. L'ànec fa com agafa la obre la seva pala, arrossega per terra i s'empassa el gra més tot el que tingui per allà al costat. Per això tenen un esòfag queratinitzat, perquè les pedres que es puguin empassar doncs no els hi faci cap tall en l'esòfag i, per tant, doncs, la naturalesa és sàvia, no? Li ha posat una pala per menjar, però a canvi li ha posat un esòfag queratinitzat.
Clar, de fet, també tenen aquesta altra banda que ens agrada tant quan el mengem confitadet, que és el pedrer, no? De fet, el pedrer ja ve d'aquest nom, no? D'allò on s'hi guarden les pedres, no?
Exacte, exacte. I com que se'n mengen moltes, per la pala que tenen com a bec, doncs tenen un pedrer maco, eh? Ja el veus, aquest pedrer, eh? Quin múscul.
Fantàstic.
I és una de les parts més desconegudes i una de les més exquisites, eh? El pedrer.
Clar, veig, ja, per una banda tenim el pedrer i per l'altra tenim, com que aquest ànec, com dèiem, ha estat embocat aquests 15 dies, ara estem embocant els ànecs, més o menys?
Sí, dues setmanes.
Clar, llavors tenen aquesta part de greix, que molta part de greix a l'ànec el té, o gran part, podríem dir, que el té a la pell, no? Per sota de la pell, que té molt greix, perquè el magret, com diem el seu nom, és molt magre, no?
Sí, sí. De fet, tot el greix que metabolitzen de l'alimentació, sobretot del blat de moro que li donem, la guarden en el seu fetge, com s'ha dit, i molta també en la seva pell, i per això tenen aquesta pell més gruixudeta, però que també la fa que el producte sigui més agraït.
Mm. Clar, aquest, mira, si et sembla, aquest greix el posem a fondre perquè després aquí posarem els pedrers per confitar. Eh?
Perfecte.
Veig el coll. Va, què fem amb el coll?
Doncs el coll, mira, si vols li podem treure la pell i el mantenim, o sigui, li traiem la tràquea de dintre i mantenim el coll per fer un coll farcit, si et sembla.
Uf, carai, que bo. Home, clar, hi ha molt d'os i molt de gust aquí amb el coll, eh?
Molt, molt. La veritat és que arrossegar una mica aquests colls, si els fas en platillo, queden molt bé.
Després tenim els magrets. Els magrets, això de coure el magret, no tothom ho fa bé, ni restaurants a vegades, eh? Que no sé si és per pressa o així, però quina és la tècnica de coure un bon magret?
El magret, que és el pit de l'ànec, evidentment, i se li diu magret perquè és bé d'un ànec que ha servit per fer foie gras, només se li pot dir magret en la petxuga o en el pit de l'ànec que es dedica a fer foie gras. I per coure'l sempre s'ha d'intentar que no se't cremi, però que no se't quedi molt cuit, ha d'estar cruet de dintre. Llavors, l'important és començar per la part de la pell, perquè així ja et deixarà anar el seu propi oli, el seu propi greix, i amb uns 11 minuts o així de cocció de la part de la pell, després el gires i en 3-4 minuts el tindries a punt ja per menjar. Mm. Que quedi cruixent i rostidet per fora, però que quedi bastant cruet per dintre, si no queda massa estellós.
Després tenim les cuixes, no? Que ideals per fer també confitades, les cuixes.
Sí, les cuixes, el seu procés més important són fer-les amb el seu propi greix, coure-les amb el seu propi greix, que és la manera que es confiten, no? Llavors la cuixa queda molt, molt, molt melosa. Si tu la tens aquí coguent, ara farem els pedrers, però si ho féssim amb les cuixes, doncs estaríem 2 hores i 3 quarts que fes la xup-xup amb el seu oli mateix, i llavors això li dona una morositat molt gran a la cuixa.
I les ales, que també són ideals per rostir, però confitadetes, també agafen aquest punt de melositat, una mica com la cuixa, no?
Sí, sí, sí. Les ales també, sobretot la primera articulació, el que en diem el bracet, és la que té més carn. Després les puntes ja són més per fer platillo, per completar altres plats, no? Però per fer confitat s'ha d'agafar la primera articulació, que és el bracet, que té ja una part bona de carn i també té una bona part de pell, i confitats també estan deliciosos.
Ui, i aquests bracets, allò, amb un bon sofregit, ben desossadets, allò amb la carn, per fer uns bons canelons, ara aquests dies així, dius, això és fantàstic, uns canelons d'ànec, eh?
Sí, sí, els canelons d'ànec fets amb la carn d'ànec confitada, d'aquests bracets o de les cuixes mateix, sense ossos, sense pell, només la carn confitada, és un caneló de reis, eh? És un magnífic caneló.
Anem pel fetge gras, perquè, clar, aquí, com diem, cada ànec és únic, per tant, quan vosaltres obriu l'ànec, us trobeu amb aquell fetge, que aquell fetge, com dèiem, depèn de si té una mida o en té una altra, depèn de quina forma té, podríem dir que té tres qualitats comercials, no? Com funciona això, Marc?
Nosaltres els classifiquem a partir de que els veiem, no? A partir de tres paràmetres: el tamany, la textura i el color. I a partir d'aquí, si compleix amb els requisits de les tres condicions, doncs és un fitxer extra, que és el millor que podem treure. Si n'hi ha una d'aquests paràmetres que no el compleix, doncs seria un primera, i si n'hi ha dos que no els compleix, doncs seria un fitxer restauració, que, bueno, que té moltes utilitats, però que també s'ha de saber utilitzar-lo bé, perquè pot tenir més hematomes, pot ser més tou, o pot ser més petit o massa gros, no?, una mica.
Clar, que aquests, per exemple, aniríem de meravella, no sé, per exemple, per fer una sopa, no?, per triturar, no?, perquè aquí llavors és quan una cosa és, diguem-ne, el fetge com a peça, l'altra és quan comencem a posar-hi noms, que aquí ens has de posar, com diuen, porta llum a la foscor, perquè encara hi ha molta gent. L'altre dia hi havia una persona que amb un prestatge allà parlant amb l'altre i un escoltava una miqueta, feia una mica el xafarder, vaig sentir que un li deia a l'altre: aquest paté de foie, i parlaven de preus i tot això, clar, paté de foie, que això, paté de foie no és el mateix que foie gras, llavors anem a pams. Primer de tot, quan tenim el fetge i aquest li traieu les venes, el salpebreu, li poseu algun aromàtic com algunes gotetes de brandi o de birranci o així, i el poseu només amb sal, que no el coeu, això com se li diu?
Això per nosaltres és el nostre producte estrella, que és el foie gras celler, que és un fetge curat, o sigui, no té cap mena de cocció. Llavors podem escollir uns fetges que són molt greixosos, però que tenen una mantecositat a la boca, que tenen un bouquet, un sabor extraordinari. En realitat, que és una de les joies de la nostra gama de productes.
Clar, el fetge al celler, el fetge a la sal, podríem dir que és el caviar dels caviars, aquest?
Sí, 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 totalment, totalment.
Després hi ha aquella paraula tan, diguem-ne, tan de moda que porta el nom, diguem-ne, francès, no?, que és el mi-cuit, no? Què vol dir això de mi-cuit?
Mi-cuit vol dir que també hem agafat uns fetges extra, que els hem desvenat, els hem desnervat, els hem macerat, i a partir d'aquí ja no el curem a la sal, sinó que sí que li fem un tractament tèrmic, però un tractament tèrmic fluix, una pasteurització, una cocció a baixa temperatura, perquè guardi molt els aromes del foie gras, però que li puguem donar uns certs dies de vida més en el producte, que tingui, doncs, una caducitat una mica més llarga. I mi-cuit vol dir mig cuit, vol dir que està, doncs, en una cocció curta, perquè així es guarda molt més l'aroma del foie.
Clar, tenim el fetge celler, el fetge a la sal, tenim el mi-cuit, aquestes terrines que veiem moltes vegades, no?, que llavors aquí és quan la gent confon amb això del paté. Llavors tenim un altre, que és el bloc. Què és el bloc de foie gras?
El bloc de foie gras també és un producte que és 100% foie gras, tota la matèria sòlida és 100% foie gras. El que passa que no agafem els fetges extres, sinó que agafem aquests que ja tenen algun hematoma, algun defecte més, que són molt bon foie gras igualment, però com que l'hem de triturar, hem de fer una emulsió, li barregem una mica d'aigua, màxim un 12%, depèn del foie gras que tinguis i del greix que porti aquell foie gras, li poses una mica més, una mica menys, però no pots passar mai del 12% d'aigua. També va salpebrat, marinat, i a partir d'aquí tu has fet una emulsió, per tant, és un producte que està triturat, que és una pasta fina, que no és un producte sencer, però és 100% foie gras, i per tant és un bloc de foie gras i és un producte també excel·lent.
I després, al final, clar, ara deies això de l'aigua, clar, quan tens un producte que té molt greix i que tritures, l'aigua aquí no li poses, diguem-ne, per engruixudir, no?, perquè sigui més barat, sinó perquè ajuda a l'emulsió. No deixa de ser, entre cometes, com una mena de maonesa, no? És a dir, el foie gras, que té la part de la proteïna, que té la part del greix, l'aigua t'ajuda a emulsionar i et queda, diguem-ne, aquesta textura lligada i emulsionada, no? I llavors arriba la mousse, no, Marc?
Sí, llavors aquí sí que ja no estem parlant d'un 100% de matèria sòlida que sigui foie gras d'ànec o d'oca, eh? Aquí ja estem parlant que ja hi afegim, cadascú amb la seva recepta, hi afegim altres elements, com podria ser un fetge d'ànec però no embocat, més greix d'ànec, hi podies posar ous, hi podies posar llet, aquí cadascú fa la seva recepta. La mousse d'ànec, per això sí que ha de portar mínim un 5, la mousse de foie gras, perdó, la mousse d'ànec no, la mousse de foie gras ha de portar un 50% de fetge gras d'ànec o d'oca. Mínim ha de portar això.
Clar, ara dius mousse de foie gras, per tant vol dir que també hi ha una mousse d'ànec, que això vol dir que pot estar feta amb magre, amb greix, i que porta una part de foie gras, no? És a dir, hem de diferenciar mousse de foie gras i mousse d'ànec.
Correcte. La mousse d'ànec ja no t'està dient, no t'està donant masses senyals. Llavors sí que hauries d'anar a llegir bé l'etiqueta del producte per saber què hi ha a dintre d'aquell pot o d'aquella llauna. La mousse de foie gras sí que estàs obligat per norma a portar el 50% de foie gras d'ànec. En canvi, una mousse d'ànec, com que no li dius mousse de foie gras, és una mousse d'ànec. Aquí pot haver-hi una barreja de greixos, de proteïnes doncs, que no siguin d'un foie gras, d'un fetge gras, sinó d'un fetge normal, d'un fetge magre. I, per tant, és interessant, és important llegir bé l'etiqueta per veure els ingredients que porta i un altre detonant bastant important per saber també la qualitat és el preu. No? Si tu veus que el producte aquell és bastant més car, és que segurament porta bastant més foie gras que un altre que és bastant més econòmic, no? Perquè el foie gras no és que sigui car, sinó és que val diners. Tot aquest procés té uns valors afegits molt importants i, per tant, és un producte que val diners.
Clar, això és sempre el que diem, això es veu molt amb el pollastre, no? No és el mateix un pollastre d'un mes d'una raça comercial que aquests galls del Penedès o aquests capons del Prat que tenen 3 o 4 mesos de vida i que han menjat cereals de qualitat, no? Llavors tenim, com dèiem, el paté, no? Que el paté ja és una cosa també diferent, no? Que quan diem paté, què volem dir?
Paté ja seria una pasta granada, una pasta més gruixuda, no tan fina com una mousse. La mousse és sempre una pasta fina. El paté sempre és una pasta granada i llavors aquí sí que ja intervé qualsevol proteïna, qualsevol greix que s'hi vulgui barrejar i segons la recepta que s'hi vulgui donar, però pot ser un paté de conill, pot ser un paté de porc, pot ser un paté d'ànec, pot ser un paté de vaca, del que es vulgui fer, no? De cèrvol, de moltes coses poden fer patés i evidentment és una barreja entre greixos i proteïnes i aquí doncs cadascú fa la seva recepta, però no té res a veure amb el foie gras, res a veure.
El que sí que val a dir és que un paté ben fet, ben elaborat, amb bons ingredients, amb bon magre, amb bon greix, amb ous, no? amb molla de pa, amb fruits secs, és a dir, un paté no té per què ser una cosa de baixa qualitat i això moltes vegades hi ha molta gent que està confosa, no? És a dir, i avui en dia, per exemple, ara s'ha posat molt de moda els 3-4 últims anyets a Catalunya, un concepte de paté que jo crec que ningú li diguem-ne, confon la seva vàlua gastronòmica, com són els patès en crut. No?
I tant, i tant. No, no, de patès n'hi ha d'excel·lent qualitat. Vull dir que de patès i de mousse, i de mousse d'ànecs, n'hi ha de molt bona qualitat i és que són molt bons productes. I al final, el paté també n'hi ha de paté de foie gras. Vull dir que hi ha patès que també hi pots posar-hi foie gras, però no li pots dir foie gras ni bloc de foie gras, sinó que és a dir paté al foie gras, perquè li has afegit una mica de foie gras i encara el fas doncs, més bo.
Marc, ens has fet avui una classe magistral sobre el món de l'ànec embocat, sobre aquestes diferències entre el paté, el foie gras. No hem parlat del foie gras tofonat, que ara hi ha molta gent doncs, que, a més, estem allò a l'hivern, tenim tòfones, tot i que aquest any diuen que no és el millor any per tòfones, eh?
Sí, sí, aquest any les tòfones flaquegen, eh? Es veu que foie gras trufat ens costarà de fer aquest any, eh? Perquè em sembla que no n'hi ha gaire de tòfona, no en surt massa.
Ai, mira, ara, mira qui ve.
Mira, en
Gregori.
Ja el tenim aquí.
Gregori, què tal? Com estàs?
Em sembla que bé.
Escolta, tu has vingut ara a l'últim moment d'aquesta xerrada.
Sí, perquè he tingut feina. Tot i ser diumenge, he tingut de fer moltes coses. I he fet moltes coses avui, eh? Ostres.
O sigui que tu vas ser un d'aquells hippies, podríem dir, de l'època, que vas venir cap aquí a l'Empordà i t'hi has quedat.
Sí, vam començar amb una mal davant i una mal darrere i vam continuar, la cosa va sortir bé i ha anat bé, hem anat tirant endavant i s'ha fet molt gran. Cosa que no pensàvem pas que seria així, eh? Però bueno, al final va sortir bé. Ara, a costa de molts esforços, molta feina, moltes hores, uf, però bueno.
Però tu també, Gregori, tu has sigut un inventor. Jo recordo que un dia ens vas arribar al celler de Can Roca amb una planxa que vas dir: he parit una planxa per coure el foie gras, a veure com va.
Ah, sí, no, era una planxa... No, no, era la planxa que era cònica, feia lleugerament cònica, i volia dir que en aquesta planxa tu hi podies posar-hi un tall de foie gras en una banda, que el greix anava cap a aquell costat, i l'altra banda podies posar un tall de carn i que el greix anava cap allà a l'altra banda. O sigui que amb una sola, amb una planxa podies coure dues coses ben diferents i que no es barrejaven.
Marc Gregori, ara que fa 40 anys que el món del foie gras d'ànec aquí a Catalunya i a Girona, a l'Empordà, hi és, m'agradaria fer-vos una pregunta que no sé qui me la respondrà, però vosaltres mateixos. Agafem un diari amb una portada del diari que parla del món del foie gras, però la data és del 2033. Què us agradaria que digués aquesta notícia?
Del 2033, d'aquí? Del 2033.
Sí, 10 anys més, eh?
Ah, 10 anys més. Jo no ho sé. Ens faríem més grossos, no?
Quants en tens tu ara, Gregori?
Tinc 81, ja.
81, mira, Marc, 91. No sé, què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Doncs m'agradaria, sobretot, que avui ha tornat a venir en Pep Noguer i ha entrevistat en Gregori, i que Collbert segueix endavant i que el món del foie gras segueix endavant, i que per molts anys puguem donar productes tan bons i excel·lents a la cuina i al consumidor.
Sense pagesia no hi ha cuina, no?
Correcte. Doncs que segueixi havent-hi molta cuina, perquè segur que hi haurà pagesia.
Moltes gràcies per la vostra saviesa, moltes gràcies per compartir aquest saber fer del món de l'ànec.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar aquesta fonda, una frase del gran Hilario Arbeláez que diu: la personalitat del cuiner o la cuinera han de prevaldre sempre sobre els dictats de la moda o dels que regeixen les diferents guies gastronòmiques, tenint com a major referència els plats de millor tradició. I esperem que sigui això el que vulgueu per aquest any. Una bona cuina, una bona tradició, unes bones tertúlies i, sobretot, bona companyia. Esperem que ho hàgiu gaudit i ens tornem a trobar res. Ja ho veureu ja, ben aviat. Adeu-siau i moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.